Mediat.
Hola, Santi Villas, Mònica Planes.
Bon dia.
Com porteu bon la vaga feminista, els programes matinals que controleu vosaltres, d'aquests mons de Déu?
Bueno, bé. Aquest matí s'ha liat.
Jo necessito saber si l'Anna Rosa i la Susana Griso faran vaga, perquè faré vaga i llavors... Clar,
jo dic una cosa, jo ja no ho sé, perquè l'Anna Rosa li va dir la setmana passada a Mariano Rajoy que ella no faria vaga perquè la seva missió era informar del que estava passant.
Ja.
Però aquest matí...
Si no pogués fer un home.
Aquest matí ha dit... Aquest matí, jo vull parar, ha dit.
Ah, o sigui, sí?
Jo ho he agafat així com al vol, ara en parlaré.
L'hem convençut.
I la Susana, en principi, no en feia. O sigui, dilluns no en feia. Ara no ho sé. Jo crec que també tot això és una mica... Al final serà com una sorpresa, no?, per posar el programa, a veure si ho fan, si no ho fan, si estan, si no estan. És una mica també màrqueting. Però, bueno, jo el que volia dir és que aquest matí... S'ha liat una al plató de l'Anna Rosa perquè estàvem parlant de la vaga, estàvem parlant a la taula de la primera hora del matí, i Arcadi Espadas ha fet una pregunta molt filosòfica. Ell ha vingut a explicar que, clar, una vaga sempre és contra alguna cosa, i ell no entén aquesta contra què és. Escoltem-lo.
Las huelgas se hacen contra alguien. En fin, estamentos que de alguna manera dificultan el progreso de algunos colectivos, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Me parece realmente sorprendente que no se diga. O sea, me parece muy bien que las mujeres paren poco, paren mucho, paren... En fin, lo que le dé la gana.
Pero lo único que quiero saber es que estén con el movimiento.
Lo único que quiero saber es este movimiento, es decir, o sea, dado que en la totalidad prácticamente de la población lo apoya, ¿cuál es exactamente el contrario de este movimiento?
Es que pregunto. La vida. La cotidianeidad.
Magnífica
el
respuesta.
El día a día.
¿Eh? ¿Qué trobes?
Te trobo que la resposta és la bona. La nostra vida quotidiana és la contra.
Que ha estat millor, Anna Rosa?
Anna Rosa ha estat brillant, però brillant. Perquè, clar, quiero saber, l'Arcadi estimat...
L'Anna Rosa es menja amb patates.
Diu, la vida. Pues sí.
Arcadi no ha parat aquest matí, perquè després ens ha explicat el que era el síndrome de la vicepresidència. Sabeu el que és?
No.
Doncs, en resum, seria, ara ho explicarà ell molt millor que jo, el que seria és que hi ha dones que no volen arribar molt lluny a la seva carrera, que no volen, i ja està.
He conocido muchos casos de mujeres promocionadas por ser mujeres, incluso humillantemente promocionadas por
ser
mujeres.
Pues eran tu entorno, no sabes los casos de hombres.
Hay mujeres, evidentemente, en esos datos, hay mujeres que simplemente padecen el llamado síndrome de la vicepresidencia. Es decir, mujeres que quieren, ascienden hasta un cierto nivel de la escala y a partir de ese momento por razones que son de todo tipo, culturales, biológicas, sociales, etcétera, etcétera, no deciden dar el salto.
Arcadi,
no,
esto será en tu entorno.
Ojo, eh? I després ja la cosa s'anava
calentant. Sabien que Soraya Sáenz de Santa Maria no vol fer el salt.
No. No el vol fer. Ninguna. Una cosa que t'anava a dir. Després, al final, això ja s'ha anat calentant una mica, i al final l'Anna Rosa i l'Arcadi ja s'han barallat una mica, ja en plan... bé, escoltem-los.
Ahora hay muchas mujeres que quieren llegar y que tienen el techo de cristal. Perdóname, y las mujeres que hemos conseguido dar un salto ha sido matándonos. Perdona, y muy puteadas muchas veces. Y hablo de mi experiencia, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Que han dit puteadas aquest matí, ¿eh? A primera hora.
Ai, és que
mira si està encesa.
És tensa.
Mira si està encesa, que l'Anna Rosa ha dit puteades, que no ho ha dit, jo crec, que en tot amb les 11 temporades del programa.
I s'ha tractat en altres programes, Mònica?
I tant, s'ha tractat molt sovint. El que crec que és significatiu és... Tots aquests matxirulos de les tertúlies matinals de la tele...
Jo no en tinc, de matxirulos.
Que es posen... Molt bé, si m'agrada. Hem de donar suport a les noves masculinitats.
Ara començaran els meus oients enviats. Sí, que entens, aquest i l'altre.
És curiós, quan els hi surt el tema del feminisme, es posen agressius a la defensiva, treuen una mala llet...
I nosaltres també. Raó per la qual es fa molt evident que hi ha un conflicte.
Clar.
Perquè vol dir que si uns defensen les seves posicions i els altres també... Ella, què dius que ha dit? L'Anna Rosa ha dit un taco? Què ha dit?
Puteades.
I ella diu puteades, vol dir que hi ha un conflicte real. Clar, perquè si no, no ens excitaríem, no?
Sí, home.
Per descomptat. Però quan el comences defensant, i en veurem més exemples més endavant, hi ha homes... que se sulfuren per negar el que tu vols dir. I em sembla rellevant que aquest prototipus d'home sigui el que cada dia està a les tertúlies opinant de l'actualitat. Yeah. Que aquest masclisme, aquesta caspa d'aquests homes, siguin els que creen l'opinió.
I en canvi hi ha homes molt comprensius, per exemple. Nosaltres que ara intentem que hi hagi homes i dones a les tertúlies d'una manera...
Quota.
No, per quota, sinó per sensibilitat però... d'intentar-ho. Però val. Això vol dir que algunes vegades hem hagut de sacrificar perfils intel·lectualment potents d'homes que participaven a la tertúlia per perfils intel·lectualment potents de dones que participen a la tertúlia, igualment, eh? Però que els homes que els hi hem dit, escolta, mira, és que ens passa això, han sigut supercomprensius i no han agafat cap rebot. Depèn de qui, amb qui ho fas, no? Tens un pollastre amb aquest tema.
Jo crec que quan són perfils intel·lectualment potents no s'acaba sacrificant ningú, sinó que tothom té el seu espai, sigui home o dona.
N'hi ha que es queden fora, per aquest tema, però això és normal. Si hi ha d'haver un equilibri, hi ha d'haver un equilibri. Ells estaven acostumats a que sempre eren ells només, saps?
Sí.
Sempre eren ells que estaven a les tertúlies.
Segur que es pot repartir de tal manera que no hi hagi homes que estan a 6 tertúlies a la setmana.
Ah, què dius ara? Passa això?
Home,
sí.
És que aquesta és una altra. En fi. Que hi ha gent que viu de la tertúlia.
I que aparten una altra feina que no sé quan la fan.
Això sempre ho hem pensat.
Sí.
Clar, perquè de sobte hi ha gent que, bueno, clar, que porta diaris i estan al matí, a la tarda, al migdia, i dius, bueno, doncs deuen anar a la redacció a les 9 de la nit. Perquè després estan al gato a l'aigua a les 11, també.
Les persones sortim d'aquest jardí, no pot sonar un moment, saps?
Vinga,
va,
ja està.
Anem a l'objectiu.
Sí, anem a l'objectiu, perquè aquesta setmana, com deies, Anna Pastor va fer un programa especial només amb dones polítiques. Van participar, doncs, Carmela...
A la típica taula de... Exacte. Tot dones polítiques parlant de com elles ho viuen malament, no?
I com viu, sí, com veuen la vaga, com veuen la situació de la dona, etcètera, etcètera. Bueno, jo el que volia destacar aquesta setmana és que m'ha fet molta gràcia, és a dir, que, per exemple, les que són principalment d'esquerres, a l'hora de debatre, llancen molts més arguments i van, diguéssim, el discurs va variant durant un debat. Jo m'he fixat aquesta setmana amb el que va fer Dolors Montserrat, de Ministra de Sanitat, i també Inés Arrimadas, i he agafat com van començar, quins eren els seus arguments al començar, i quins van ser els seus arguments de conclusió després d'escoltar la resta, no? Després de fer un debat, imagino que la gent, doncs, canvia el discurs. Bueno, doncs, no. Dolors Montserrat començava la primera pregunta d'Anna Pastor dient això.
Conseguir que más mujeres estén trabajando en nuestro país. Y esto ahora hoy podemos decir que es un récord histórico que haya 8 millones y medio de mujeres que estén trabajando. La segunda gran herramienta es que tenemos que derribar las barreras visibles e invisibles que aún existen en nuestra sociedad, que muchas veces también existen en nuestra mente. Y por tanto, tenemos que derribar, pues una visible sería la gran... yo pienso sinceramente que lo que penaliza más hoy en día es la maternidad. Y por tanto, tenemos que derribar las barreras invisibles que penalizan la maternidad. Por ejemplo, una mujer en edad de maternidad que va a buscar un puesto de trabajo.
¿Es un meeting
pues
o
lo
qué
mejor
es?
Penaliza...
Pues
sí,
molla,
sí, escolta, ¿eh? Escolta. Sí, espera, que acaba.
Y por tanto, por ejemplo, nosotros como gobierno que hemos hecho el currículum anónimo. O, por ejemplo, las mujeres que se vieron penalizadas anteriormente por la maternidad. Nosotros hemos puesto el complemento de la pensión de jubilación a las mujeres trabajadoras.
Sí, y ahora acaba una frase. La taula per cadascuna vendre el seu peix.
La frase
no,
final, escolta.
Que tenían menos cotizaciones o contratos de duración más limitada. Y la tercera pieza importante, conciliación y corresponsabilidad. Nosotros defendemos una sociedad que ya desaparezca la sociedad de roles divididos, es decir, la madre en casa y el padre en el trabajo, sino defendemos una sociedad de roles compartidos. Tenemos que compartir. Y solo lo hacemos si pensamos una sociedad que piensa y que defiende el talento femenino y el talento masculino.
Molt bé. Molt bé. 90 minuts després de debat, 90 minuts després d'exposicions, de participació de tot tipus de persones i arguments, Dolors Montserrat feia aquestes conclusions al debat.
Más empleo femenino, venga, derribando las barreras visibles e invisibles, como por ejemplo con el currículum anónimo que la maternidad no penalice. Como con la gran medida con las mujeres que se, ¿no?, que van a jubilación les complementamos la pensión, sobre todo en una sociedad que luche contra la violencia de género, que sea una implicación de todos, no solo de mujeres, y por tanto también ahora que estamos trabajando en el pacto de conciliación y racionalización de horarios, que lo estamos haciendo juntos, grupos parlamentarios, pero sobre todo sindicatos, datos, COE, porque es de toda la sociedad.
Y al talento.
Y sobre todo,
no me cuenten todas las medidas, por supuesto, el 23 de marzo.
Y el talento.
Una sociedad que avance, que evoluciona y que evoluciona es aquella sociedad que avanza.
Pero no me has parlado a la
ministra.
Femenino y todo el talento masculino.
Talento masculino. O sea, va a agafar la primera fulla del debat y la va a tornar a treure al final. Y la va a tornar a llegir.
No me has parlado a ella?
No, van parlar totes, però jo el que volia destacar és això.
Impossible, no hi havia temps.
No, no, Inés, sí, sí. Inés Arrimadas va fer el mateix, no cal que ho escoltem, però també va fer el mateix discurset al principi.
Escoltes el nostre cap de l'oposició, la Inés Arrimadas?
Sí, bueno, però jo torno a repetir, o sigui, jo trobo, a veure, si tu veus el programa, doncs Ada Colau pues, va dir unes coses al principi i al final, com a conclusió, es va agrair a les feministes tota la feina que havien fet. Yeah. L'Armengol, també, la Carmena, pues, va utilitzar un argument sobre la violència masclista que va dir, va venir a dir una mica, home, sí, que està molt bé fer coses i fer parxes i fer coses d'aquestes, però la violència masclista és masclista i s'ha d'aturar des del principi. O sigui, no valen aquestes coses. És a dir, deia, quantes dones hi ha a la presó? Molt poques, en comparació amb els homes. O sigui, feien reflexions que anaven evolucionant davant del debat. A mi em va sorprendre això. Vull dir que llegeixen la cartella al principi i la tornen a llegir al final, però de la mateixa manera, punt per punt, sense haver escoltat res, sense haver inclòs res al discurs final. Jo això tampoc ho vaig trobar. Però bueno, passem de tema, que hi ha més coses.
Més coses? A on sí. Anem? A Espejo Público?
Vinga, va.
Vinga, va. La Letícia Dolera va anar sí. al programa de la Susana Griso a presentar el seu llibre Morder la manzana, sí, de reivindicació sí. de la lluita feminista. I el que et deia abans, els contertulis es van posar molt nerviosos. Ara descobriràs que es veu que hi ha un masclisme escometa i un masclisme ferotge. I consideren que hi ha un tipus de masclisme amb el qual no cal fixar-se perquè l'important és l'altre.
Si és l'escometa, no passa res?
No passa res.
No. ¿Tú no crees que todo esta ola de moda o no tan de moda, el auge, digamos, que hay de la reivindicación feminista, que a menudo tiene que ver con las pasarelas, con el mundo del cine o con el mundo de la moda, a propósito de cosas que efectivamente son machistas, pero son cortamente machistas a mi juicio, es decir, son la espuma de la cosa, no hace sino descargar de contenido real el machismo feroz que hay, que es la violencia, mucho más allá del piropo? Es decir, se habla más del piropo a menudo o de que algunas mujeres lleven escote, como ha pasado ahora con la actriz americana, ¿no? Y realmente no se llega al fondo de la cuestión y al final nos vamos a quedar en una cosa de revistas de cremas no. en donde se anuncia el feminismo, el machismo.
Després hi ha la fase mansplaining, que és com una senyora va a un programa de tele a presentar el seu llibre sobre feminisme y un señor de la tertulia le explica quién son las feministas.
Y luego has hecho como mero corolario intelectual. Has invocado a Angela Davis. Angela Davis, que fue una profesora de universidad de la historia de los movimientos en Estados Unidos.
Activista negra.
Nació en 1944. Han pasado 75 años.
Al momento, yo ahora te dono la lliçó.
Ahora te dono la lliçó de feminismo.
La cosa ha ido evolucionando. Pero te quería hacer una pregunta muy breve. Charles Dickens...
Atención a la pregunta, porque es como la de la arca dispara.
Hay hombres que parecen tener solo una idea, y es una lástima que esa idea sea equivocada. Y si hubiera escrito, hay mujeres, puntos suspensivos, ¿qué opinión tendrías?
Què et semblen les preguntes dels...
Pobre Letícia.
I al final li acaben dient això.
El machismo...
Pero si tengo pánico a llevarte una Coca-Cola, Rai.
Deja que termine.
Porque machismo, si quería falta y no me he dado cuenta...
Pero que también no te la pasamos.
Oye, no interrumpas a Letícia, que es lo último ya que puedo decir.
Aquests són els personatges que
light. Dèiem
abans.
La Coca-Cola havia de ser light.
Havia de ser light, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Havia de ser l'any.
Per cert, que ahir l'Anna Rosa Quintana torna a sortir sí. perquè entrevistava l'Ara Álvarez, que sí. és la presentadora de Supervivientes, d'aquestes presentadores...
No me'l perdo ni un dia.
No te'l perds ni un dia, ho sabia.
Bueno, sí, sí.
Jo ho faig servir per triar-me els biquinis que em vull comprar a la temporada d'estiu. Com que la presentadora porta biquinis, llavors dic, mira, aquest amb les palmeres m'agrada, sí. me'l copiaré.
Anava a dir, a veure, Mònica Planes.
No, volia explicar que és una d'aquestes presentadores, l'Ara Álvarez, guapa, Guapíssima. Jove, que presenta amb biquini i totes aquestes coses. Va. I el realitzador estava molt contenta de tenir-la al programa, tant que estava absolutament meravellat de tanta bellesa i no parava de fer plans que evidenciaven ja, ja, el seu físic.
El realitzador s'ho estava passant bé.
Fins al punt que va partir la pantalla i a les dues meitats de la pantalla hi apareixia l'Ara Álvarez.
No, es va equivocar.
Un pla mig i un primeríssim primer pla.
No.
No es va equivocar, no. Estava
no,
el tio
allà. Eren dos càmeres, no era el mateix repetit. No, no, eren dos planos
Mare
diferents.
Mare de Déu.
I algú va advertir d'aquesta circumstància.
La convivència.
Nos gusta mucho Lara Álvarez, pero, hombre, ya pantalla partida de Lara Álvarez es la primera vez en mi vida que lo veo. Es la primera vez en mi vida que lo veo. Pantalla partida de la misma persona.
Iñaki, se te ha visto el plumero.
Això és.
Doncs és això, que mentre et diuen que... Els tertulians et diuen que no cal aquesta reivindicació ni aquestes coses, hi ha realitzadors que es delaten per ells sols.
En fi, és el que diem sempre, que això acaba afectant també doncs, la visió de quan surt un home i una dona, ell sempre surt vestit amb vestit i corbata.
Home, sí,
ella
sí,
surt
sí,
amb
sí,
un vestit
claríssim.
Curt, amb uns talonarros...
Cisada, cisada.
Sí, sí. No?
Ensenyant
només
tot.
Zara,
sí, sí.
Amb talons d'agulla, no sé què.
Només cal veure Gol... La cadena Gol, totes les presentadores van amb uns vestits embotides que semblen mortadeles.
Mortadeles. I dius, Ania, que els hi queda bé, home.
És veritat, però van amb aquells vestits apretats que sembla que sigui obligació, potser ho és, de la cadena, de que totes vagin vestides
sexuals,
marcant les curves.
Diumenge vam fer un 30 minuts molt interessant sobre les pantalles addictives.
I va ser molt addictiu, perquè va tenir molta audiència, 507.000 espectadors, un 17% de quota de pantalla, i és que va ser d'aquells 30 minuts que la gent s'ha de passar, que circuli i que
i veure,
se
sí.
sàpiga.
Ens van dir els símptomes de quan estàs addicte?
Ens van explicar això. És el cas d'una doctora francesa.
És un nen que no parla gens. Que va estar 20 minuts cridant i revolcant-se per terra. Que no reacciona quan sent el seu nom. Que no et mira mai als ulls. Jo no l'he pogut mirar mai als ulls. I un detall important és que no es pot adormir si no té el mòbil. Fa mesos i mesos que s'adorm amb les imatges i els sons del mòbil.
Oi, oi.
La seva mare hi està d'acord. Jo li vaig preguntar si creia que podria deixar-lo totalment sense mòbil. I em va dir que sí, que podia. I que començaria aquell vespre mateix.
I deixen aquest nen un dia i mig sense mòbil i atenció al que diu la seva mare.
Què ha passat des d'abans d'ahir, quan ens vam veure?
Ja he notat un gran canvi.
Amb un dia i mig sense pantalles ja he notat un canvi de comportament del seu fill.
Realment, és un miracle. Per començar, va dir mama. Feia un any que esperava que parlés. No deia ni una paraula.
I dilluns al vespre va dir mama.
Va dir mama.
Va dir mama després d'un dia i mig...
Sense mòbil.
Sense mòbil.
Va dir mama, dóna'm el mòbil.
Per què m'has pres el mòbil? Ah. Sembla l'acudit de l'Eugenio, aquell d'estahora estava todo perfecto. Sí. Un 30 minuts que val molt la pena. Després explica com els mòbils i les aplicacions afecten també l'autoestima dels adolescents. És un 30 minuts que haurien de veure tots els adolescents, perquè és molt interessant veure
com... I els adults.
I els adults, perquè és molt interessant...
Que també estan enganxats a les pantalles.
Veure com es comporten com autèntics yonquis. Primer admeten que tenen certa addicció i quan surt un especialista i els hi diu aquests símptomes són d'addicció, diuen aquesta senyora vella no sé de què parla perquè no en té ni idea. I dius, ai, com ataques.
Però l'addicció a les pantalles no afecta només els joves, afecta la gent gran també. Que també te n'adones aquí quan hi ha una pausa de publicitat. Patapam.
Sí, sí, sí.
Mòbil
sí.
En mà, en comptes de mirar-se els ulls del tertulià que tenen al davant, no? I parlar amb ella, aprofitar que el veuen un cop cada 15 dies, se'n van directe al mòbil. Per tant, símptomes d'addicció, tots en tenim.
I escolta, tots hem donat el mòbil als nostres fills. A veure,
tots,
tampoc és aquí.
Si la culpa de tot ara la tindran els nens.
No, tots no. Els hi hem donat el mòbil.
Quants
perquè...
de nosaltres dinem i sopem amb el mòbil damunt la taula? A veure, quants?
És veritat.
En fi,
jo
Santi,
jo no.
Tu no, Santi.
Escolta, tinc temps per un tall, si no?
Sí. Per un tall,
ah.
Sí.
Bueno, per algun mes, no sé com va. Bueno, pues només volia dir-te, volia dir que aquest diumenge a Salvados, el programa de Jordi Évole, entrevistaven a Feijó, i si el nen francès va dir mama, Feijó va dir càrrega policial
no.
A UO!
Què
sí.
Dius?
Escolta.
Eso es una càrrega policial, que supongo que tendrá que ver con el simulacro de referéndum que tuvo lugar en Cataluña. Es verdad que podría haber sido una carga policial por otra cosa, o podría haber sido en muchas ciudades europeas.
No, es del 1 de octubre.
Esto es.
¿Ha dicho usted carga policial?
Es evidente que es una carga policial y están intentando, pues con fines, supongo, que liberar determinados espacios, pero no lo sé.
Diego Pérez de los Cobos, que es el coronel de la Guardia Civil que coordinó a la policía el 1 de octubre, ha dicho ante un juez que ese día no hubo cargas policiales.
Yo creo que esas imágenes se pueden calificar de cargas policiales. Es verdad que yo no soy un experto en el lenguaje policial, en el lenguaje de antidisturbios, pero yo he visto estas cargas policiales en Cataluña de los Mossos de Escuadra por otros asuntos, no por este solo, ¿eh?
Ojo, que después va a ser la entrevista una mica de la marcha enrere, sí. Y después tiraban raca, no, de cap enrere. Però bueno,
però volia... anem avançant, sí. Vols dir?
En quin sentit?
Cap a Moncloa.
Nosaltres?
Feijó.
Ah, bueno, no, li va dir que no, a l'Evo li va muntar tot aquest programa, se'n va anar fins allà, va fer totes les preguntes, una, l'altra, per acabar-li fent l'última pregunta, va, i li diu que no.
Sí,
li diu que perquè Rajoy no es vol moure.
I aleshores ja et dic jo el tall del dia. Jo no quería, però si...
El partido me lo ha pedido.
Sí, el partido me lo ha pedido, estoy al servicio de la responsabilidad.
La ciudadanía también.
El momento histórico que estamos viviendo.
Sí.
Y he tenido que dar un paso al frente.
Però tot això passarà perquè Soraya no vol.
Sembla que Soraya...
Bueno, perquè té el síndrome de la vicepresidenta.
Segons la tesi del síndrome de la vicepresidenta d'Arcadi Espada.
Perquè té el síndrome de la vicepresidenta.
Moltes gràcies, Santi Villas, Mònica Planas...